Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els funcionaris de presons continuen en peu de guerra davant la passivitat, la inacció i l'abandonament que els sotmet la Conselleria de Justícia amb el capdavant de la senyora Gemma Ubasart. I és que des de fa mesos tots els sindicats denuncien que les presons són una bomba de rellotgeria, que la violència entre reclusos i contra funcionaris no para de créixer i que això podia acabar amb alguna mort. Lamentablement, el temps els ha donat la raó i aquesta setmana passada una cuinera de la presó de Mas Enric, al Callal, a Tarragona, Núria López, va morir a mans d'un reclus de confiança que la va degollar i després es va suïcidar. Aquest pres d'origen romanès complia una condena d'11 anys i cobrava uns 200 euros al mes per fer les tasques de cuina en aquest centre penitenciari. Fa molt temps que els funcionaris reclamen més mesures de seguretat, més funcionaris i més eines com els esprais d'autodefensa per poder defensar-se. Ens han explicat que se senten sols i desprotegits i sembla ser que tenen tota la raó. Com pot ser que un pres perillós tingui accés a utensilis de cuina com un ganivet, per exemple? Mentrestant, la consellera, que sempre ha rebaixat les crítiques dels sindicats, ha convocat a correcuita reunions amb els funcionaris de presons que no hi han assistit, lamentablement, per part dels funcionaris. L'objectiu, intentar frenar aquesta onada d'indignació que ha provocat la mort d'aquesta persona al centre penitenciari del Callà. Les polítiques de contenció zero, de retallar drets, treure autoritat i eines als funcionaris de presons i considerar que tots són bons, ha acabat amb una mort sobre la taula. Avui, més que mai, sembla ser que els funcionaris de presons tenen tota la raó del món amb aquesta petició. Cal que Gemma Ubasart i Adam Calderó agafin la maleta, deixin el Departament de Justícia per aquesta incompetència denunciada reiteradament. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassarem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs vinga, Yolanda, som-hi.
Doncs començo amb els Mossos d'Esquadra, que ja han pogut recuperar el menor que es van emportar d'un centre residencial de Lleida a punta de pistola el passat mes de gener. La policia ha detingut els seus pares, Alcarràs i Massanet de la Selva. També han localitzat un altre menor tutelat, igualment fill de la parella, que s'hauria escapat d'un altre centre. Des d'avui i fins al proper 2 de maig es pot sol·licitar el vot per correu de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig. Es pot fer de forma telemàtica, a través de la pàgina web de Correus o també de forma presencial. Si es fa físicament a l'oficina de Correus, cal demanar cita prèvia. Detingut a Madrid un home de 31 anys acusat presumptament d'abusar sexualment de menors i compartir pornografia infantil a internet. L'han detingut els Mossos d'Esquadra arran d'una denúncia. L'home oferia el contingut pornogràfic a través d'aplicacions de compra-venda i tenia previst traslladar-se a Barcelona. Hi ha en marxa una operació de Mossos i Policia Nacional al Baix Camp contra una banda que assaltava plantacions de marihuana. S'estan fent diversos registres i escorcolls, un d'ells a Reus. Es preveu que hi hagi diferents detinguts, la majoria amb antecedents. Ha mort aquest matí la noia menor de 16 anys que diumenge va patir un accident mentre circulava en bici per l'avinguda Madrid de Barcelona. En aquest tram no hi ha carril bici i compartia espai amb els cotxes. Va col·lisionar amb un vehicle i va quedar ferida crítica. I s'ha desconvocat la vaga de la plantilla de Danone a Parets del Vallès. Els treballadors han arribat a un preacord amb la direcció de l'empresa. Es manté el tancament, però s'accepten les peticions de la plantilla de facilitar prejubilacions i indemnitzacions.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'un dimarts amb temperatures que es mantenen força agradables, almenys fins divendres, ambient, podríem dir, de plena primavera. I és que, de fet, demà dimecres a les 4 de la matinada comença oficialment aquesta estació. A partir del cap de setmana baixen els termòmetres i farà més fresca. A més, dissabte arribaran alguns ruixats, sobretot a les comarques del centre de Catalunya i també de les comarques de Ponent. No deixaran grans quantitats d'aigua, però sí remullaran pràcticament tot el terreny. Sàpiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Això sí, recordem que s'està duent a terme la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que avui començava a la zona de Mataró i acaba a la zona de Vallter, de Set Cases. Algunes vies en aquest trajecte es poden veure afectades per tal que passi amb seguretat el que dèiem, la Volta Ciclista a Catalunya. A banda, però, d'aquest esdeveniment esportiu, la veritat és que en general parlem de molta calma. Només destacar un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Llers. Talla un carril en sentit nord. Hi ha, sobretot, molta intensitat, un pèl de lentitud. Prudència en aquest tram de l'autopista AP7 a Girona, a Llers, en sentit nord. Poca cosa més. A la resta de vies, molta calma. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els funcionaris de presons asseguren que les protestes no s'han acabat o han avançat en una compareixença a la que s'han mostrat disposats a negociar des de zero sempre i quan hi hagi un relleu a la cúpula del Departament de Justícia. Els treballadors de les presons reclamen més personal i eines per fer front a la violència que hi ha als centres penitenciaris i demanen ser reconeguts com a agents de l'autoritat. L'Iker Negas ha escoltat aquest matí les reivindicacions dels funcionaris de presons.
Així és, els funcionaris mantenen el pols amb el Departament de Justícia, reclamen més seguretat, més personal i un bon compliment del reglament. Diferents treballadors penitenciaris com la Francina, funcionari de vigilància al centre penitenciari de Mas d'Enric, demanen al govern català que reaccioni.
Son ellos los responsables de que continúen cada día porque no tienen un poco de dignidad y dimiten. Y en este marco ya quiero decir que si ellos no quieren dimitir, señor presidente del govern, Pere Aragonès, usted tiene la potestad de cesarlos. Céselos, por favor.
Per als funcionaris, les condicions laborals a les que estan sotmesos són insegures i provoquen que la seva integritat física estigui en perill. Consideren que han perdut el respecte i l'autoritat i recorden que ells no són uns torturadors que vulguin fer la vida impossible als interns, sinó que vetgen pel seu benestar.
El que no som mai és torturadors. Nosaltres no anem a les presons a treballar, a torturar a ningú. Nosaltres no ens aixequem al dematí per dir vaig amargar la vida a l'interns.
A més, els funcionaris troben que en els darrers anys el sistema penitenciari català ha establert una sèrie de protocols, instruccions i circulars que han deixat sense efecte el reglament penitenciari i els ha fet bé l'autoritat dins les presons. Així ho exposa la Raquel, funcionària de vigilància a Quatre Camins.
Els últims anys, les polítiques penitenciàries han evolucionat d'una manera surrealista i han començat a sortir circulars i protocols que el que fan és invalidar aquest reglament penitenciari, aquesta llei orgànica general penitenciària, i deixar els funcionaris absolutament fiscalitzats.
Finalment, també reclamen ser reconeguts com a agents de l'autoritat, ja que és de sentit comú tenir les eines i mesures suficients per a tornar vius a casa.
Gràcies, Iker. I des del govern, la portaveu Patrícia Plaja ha lamentat que els funcionaris hagin tornat a plantar a la taula de diàleg d'avui mateix a què se'ls havia convidat a seure. Sergi Tor, que ha explicat la portaveu Plaja.
No pot el govern de Pere Aragonès a resoldre la crisi a les presons si passa la culpabilitat als treballadors de l'actual situació. Avui en normalitat als centres no hi ha bloquejos, però per demà s'ha convocat una manifestació a la plaça de Sant Jaume i es poden reanudar les protestes. La portaveu del govern, Patrícia Pleja, acusa els treballadors i avisa de que no es poden bloquejar els centres.
Que novament poden tensionar i condicionar la seguretat dels centres, posar en perill o en risc els seus treballadors i també els interns, i vulnerar els drets dels interns. Els treballadors públics han de vetllar per garantir el normal funcionament a dintre dels centres i, per tant, i sobretot, no poden entorpir-lo provocant problemes de seguretat.
La crisi a les presons està mostrant les contradiccions del govern de Pere Aragonès. Mentre la Conselleria de Justícia ha demanat actuar per evitar bloquejos, Interior ha tingut fins ara una acció molt tímida i els Mossos no han intervingut i no aclareixen si permetran nous bloquejos a les presons.
I des de la presó de Brians, on està internat el jugador del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, ha demanat que el deixin en llibertat. Textualment ha dit: crec en la justícia i no fugiré. Aquest matí, a l'Audiència de Barcelona, s'ha fet la vista per decidir si es deixa en llibertat provisional a l'exfutbolista Yolanda Canales.
Al final de la vista, Dani Alves ha intervingut per videoconferència des de la presó de Brians, assegurat que segueix confiant en la justícia i que mai fugirà. I això és el que ha al·legat, entre altres qüestions, la seva defensa, que la pena és inferior als 5 anys, dels que n'ha complert una quarta part, i que no té capacitat econòmica per fugir. Inés Guardiola és l'advocada d'Alves.
El senyor Alves ha manifestado el mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia y que esperará hasta que se resuelva el procedimiento. Hemos interpuesto recursos todas las partes. La pena es muy inferior a las solicitadas por las acusaciones y en cualquier caso tenemos que esperar una sentencia firme que podrá tardar y por eso he solicitado la libertad provisional.
Per reafirmar-ho, ofert 50.000 euros de fiança, entregar el passaport brasiler i l'espanyol, la prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima i la personació al jutjat fins i tot cada dia. En canvi, les acusacions consideren que el risc de fuga és fins i tot ara més elevat perquè ha estat condemnat. Ho diu l'advocada de l'acusació particular, Esther García.
Perquè la defensa havia sol·licitat al novembre la llibertat provisional del seu client. La sala va entendre que no procedia perquè hi havia aquest risc de fuita i una manca de reglament. I per mi ha d'estar avui que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més amb una condemna, no, amb uns fets provats per un delicte de violació. Per tant, per mi, el risc ara és més alt.
Les acusacions també recorden que han recorregut la sentència per reclamar penes més elevades, de 9 i 12 anys de presó.
T'he parlat de l'allau d'agressions que han de suportar els funcionaris de presons, doncs els metges i el personal sanitari en general també fa sentir la seva veu en aquest sentit, i és que Catalunya és la comunitat autònoma amb més agressions a metges. Ser dona i treballar en la primària és el perfil amb més risc. Nosaltres hem agafat com a exemple la situació a la província de Tarragona, on l'any passat el col·lectiu de metges va patir 215 agressions, que representa un 9,6% més que l'any anterior. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat aquest matí el testimoni de la Eli, és una infermera que treballa en un centre d'atenció primària. L'ha escoltat el Sergi Tor.
Eli Parés, amb 10 anys d'experiència d'infermera a l'ambulatori de l'Eixample Pare Claret, reconeix que ha patit situacions comprometedores d'amenaces i violència verbal a la consulta. Habitualment hi ha un nexe. El pacient ja entra nerviós a la consulta pel temps d'espera.
Que la persona que ve a consulta o que ve a anar a l'hospital demana una immediatesa per la solució del seu problema de salut, que per ell és molt important, que moltes vegades el sistema no li pot donar. Aquest problema es personifica en tu com a professional, yeah, i moltes vegades et fan culpables.
Són consultes que es compliquen en oportunitats per discrepància amb l'atenció mèdica o pels medicaments receptats o les baixes per incapacitat laboral. Les amenaces i les coaccions són les més predominants, amb un 48%, seguit d'insults i de vexacions, que suposen un 36% de les agressions, mentre les lesions representen un 7% del total. Eli Parés admeta que després d'un episodi de violència tenia més la sensació de que era la culpable de la situació creada.
És que et quedes una mica paralitzat, et veus molt vulnerable i això t'afecta com a persona. El que passa que al llarg dels anys vas agafant experiència, i com que és un tret que passa bastant, doncs, aprens a gestionar millor aquestes situacions.
El 89% de les agressions amb lesions van dirigides a les dones. Ell ens ha dit que medeix 1,60 i pesa 55 quilos i se sent moltes vegades vulnerable davant dels insults de persones amb més envergadura física que se n'aprofiten d'aquesta diferència.
Venga. Saludo ahora al doctor Manuel Carrasol, que es el secretario general del Colegio de Médicos de Tarragona. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de agresiones al cuerpo médico en Tarragona. 215 agresiones el año pasado. Son unas cifras que yo diría que son una barbaridad por ser una provincia como Tarragona. ¿Por qué este incremento y a causa de qué estas agresiones, doctor?
Pues sí, la verdad es que son muchas agresiones. Cada año estamos recogiendo más agresiones a médicos. Y bueno, pues intentamos analizar por qué pasa esto, y está claro que hay factores de muchas teologías, ¿no? De muchas causas. Yeah. Entonces tenemos causas que dependen propiamente del paciente, como pueden ser, pues, a lo mejor la frustración, el descontento que tienen, pues, con el tratamiento médico que reciben o el seguimiento que están recibiendo por parte del profesional, o la falta de comunicación que hay entre médicos y pacientes, que a lo mejor no es la que debería de ser, porque bueno, hay mucha presión, hay mucha demanda y no tenemos a lo mejor el tiempo que necesitamos, pues, para comunicar mejor, ¿no? Luego, pues claro, que el deterioro de la salud mental en la población se asocia a comportamientos más agresivos, ¿no? Y de todos es conocido que en temas de salud mental hay mucha patología y ha aumentado a raíz de la pandemia.
De la pandemia. Son más agresiones físicas. También... Sí, diga.
Sí, sí, bueno, claro, no, por decirte un poquito que aparte de las que depende del paciente, claro, también hay factores que dependen del sistema, ¿no? Claro, el sistema no tiene unos recursos ilimitados, ¿no? Entonces nosotros gestionamos recursos públicos y tenemos que tratar de gestionarlos de la mejor manera posible, y entonces a lo mejor las expectativas que tienen los pacientes sobre lo que podemos y no podemos hacer, pues son distintas de lo que es la realidad, ¿no?
Yo le preguntaba, perdón que le interrumpa, por las agresiones. ¿Son más físicas que verbales o más verbales que físicas estas actitudes violentas?
Principalmente son verbales, ¿de acuerdo? El tipo de agresión que más se da es la amenaza y la coacción, ¿no? Casi viene a ser el 50% de las agresiones que hemos sufrido, ¿no? Y lesiones físicas también las hay, claro, también. Son las que más llaman la atención, Y lo que sí que es bueno es que con respecto al año pasado, al año 2022, pues las agresiones físicas han bajado un poquito. Bueno, pues hemos sufrido 16 agresiones registradas, agresiones físicas, ¿no? Que son muchas, ¿no?
Son muchas.
Es verdad que el año pasado fueron más, ¿no?
¿Y son más habituales en hospitales o en centros de atención primaria este tipo de agresiones, sean verbales o físicas, doctor?
Las agresiones principalmente se dan en atención primaria, principalmente. Más de la mitad de las agresiones son en el entorno de la primaria.
Claro.
Es una primaria pues que hoy en día de todos es conocido, que está tensionada, ¿eh? Y eso pues genera conflicto, ya sea bien por la escasez de recursos, por la infradotación que estamos teniendo en primaria, porque la gente envejece más y hay más patología crónica y eso pues genera más demandas, ¿no? Y bueno, claro, porque es que tenemos un sistema asistencial de atención primaria pues que está obsoleto y los tiempos cambian y nos vamos adaptando, ¿no?
Sí,
y eso pues bueno, claro, lo arrastramos y eso pues claro,
genera lo sufren ustedes. Este tipo de agresiones que sufren médicos y personal sanitario en general, ¿se pueden considerar como de siniestralidad laboral, doctor? ¿Acaban en denuncia la mayor parte de estas agresiones?
Acaban en denuncia. Sí. Es que primero lo que corresponde es hacer la denuncia en el proveedor, en el centro, en la empresa donde uno trabaja. Y luego, por supuesto, llevarlo a Mossos d'Esquadra. Este año, de hecho, hemos conseguido, gracias a las campañas de concienciación hacia la colegiación, pues que todo aquel que sea agredido, pues que denuncie en Mossos, que ponga la denuncia en la empresa donde trabaja y luego que lo denuncie en Mossos. Claro. Y por eso hemos conseguido pues que este año haya muchas más denuncias en Mossos d'Esquadra que en otros años, ¿no?
El perfil, hay un perfil del agresor o agresora, porque supongo que también hay mujeres violentas.
Sí. Y la verdad es que cada vez más, ¿no? El perfil del agresor sería un hombre entre 40 y 60 años, ¿no? Viene a ser el agresor tipo, ¿no? Lo que pasa que hemos visto este año que, con respecto a otros años, que han aumentado mucho las agresiones que son producidas por el acompañante del paciente, ¿no? Y en más de la mitad de las ocasiones, este acompañante es una mujer. O sea que sí, que la mujer es quien más, la médica es quien más agresiones sufre en comparación con el médico, pero es que las mujeres agresoras cada vez también son más.
Muy bien, se nos acaba el tiempo, doctor Carrasol. Una última cuestión. ¿Ustedes hacen cursos para que los médicos y el personal sanitario en general sepa gestionar estas situaciones de violencia o de agresividad y de tensión que hay en algunos centros sanitarios?
Por supuesto, es una misión principal para nosotros el formar a los compañeros para que sepan cómo luchar contra la violencia, para concienciarlos de que las denuncias hay que ponerlas, hay que gestionarlas, ¿no? Y que hay que darle recorrido y luego, por supuesto, pues programas de formación y jornadas como la que hicimos la semana pasada pues en el Colegio de Médicos, que ya es la segunda edición que la hacemos, donde invitamos pues a fiscales, a Mossos d'Esquadra y demás, pues para que nos den una visión de cómo poder evitar una agresión o cómo tramitar la correspondiente denuncia, pues es una cosa que nos hemos tomado muy en serio desde el colegio.
Muy bien, pues doctor Manuel Carrasol, secretario general del Colegio de Médicos de Tarragona, gracias por atender la llamada a la cadena COPE Cataluña y Andorra y muchísima suerte.
Buenas tardes, muchas gracias.
Esperem i desitgem que les agressions a metges doncs vagin, i el personal sanitari en general, vagin a la baixa. Nosaltres arribem al moment de fer una petita aturada, publicitat, i després et convido a fer una passejada pel Saló Alimentari amb la Mala Rodríguez. Ens explicarà totes les novetats que s'hi poden veure i tastar fins dijous.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carlas repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector alimentari demostra una vegada més que la indústria s'afanya a cobrir les tendències que hi ha en el mercat i també té la capacitat d'innovar per captar més sectors al qual encara doncs, no hi havia arribat. Ho ha comprovat aquest matí la Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, un dels expositors que més mirada s'ha tret ha estat el de Cocos, una empresa que es dedica a aplicar la tecnologia en l'alimentació. Luis Oscariz, director de màrqueting, ens ha explicat el producte estrella.
Imprimir filetes en 3D, tanto de cerdo como de ternera, y al cual, gracias a la impresión 3D, le quitamos lo que es la grasa animal, la sustituimos por una grasa vegetal. También le añadimos otros ingredientes como omega 3, fitosteroles, vitaminas, etc.
D'altra banda, Swifton aplica la intel·ligència artificial a les dutxes dels hotels per estalviar aigua. Així ens ho ha explicat la seva cofundadora, Delfín.
Lo que hace es que guía sin frustrar a los huéspedes a ahorrar agua siguiendo una rutina de ducha. De momento lo estamos testeando en hoteles de Barcelona y ya hemos visto en nuestros primeros resultados con esos tests que para cada ducha se ahorra hasta 50 litros de agua.
La Marta, una de les fundadores de Glob, ha presentat les culleres comestibles que acompanyen els teus gelats, iogurts i postres preferits.
Glob es una marca de cubertería comestible. Nosotros nacimos para sustituir el plástico de manera sostenible e innovadora. Nosotros tenemos cucharitas, agitadores de café y pajitas. Están hechos a base de harina de arroz principalmente y una vez que han utilizado, al cabo de 15-30 minutos, se pueden comer como si fuera una galleta.
Una altra iniciativa és la llet de la marca Huevo, elaborada a base de clara d'ou, que presenta la Sofía Pérez, directora de Mundo Healthy.
Al partir de la clara de huevo, la propia clara de huevo no tiene azúcares ni hidratos de carbono. Por eso lo que hacemos es trabajar para que esa propuesta se mantenga también en la propuesta de productos que comercializa Huevo.
Així doncs, Carlos, la gran tendència del certamen d'enguany són els aliments funcionals per millorar la salut i també els que tenen en compte la sostenibilitat.
Gràcies. Mala recaptació de tots els impostos que genera a Catalunya i transferència a l'Estat pels serveis que presta a la Generalitat. És a dir, un sistema molt similar al del País Basc. Aquesta és la proposta de finançament singular que el govern català vol plantejar al govern central. És així, Sergi Torr.
I presentada per la consellera d'Economia, Natalia Mas-Guix, com un canvi de paradigma i un nou model. La consellera diu que la petició de gestionar tots els impostos és legal i argumenta els casos de la comunitat foral i la singularitat de les Illes Canàries per validar la seva proposta. Natalia Mas-Guix calcula un ingrés per la Generalitat amb la recaptació íntegra d'impostos de 52.000 milions d'euros.
Un model de sobirania fiscal plena, que comporta que la Generalitat assumeixi tots els impostos generats a Catalunya, la seva recaptació i la seva gestió. La Generalitat només recapta a dia d'avui el 9% dels tributs que es paguen a Catalunya i amb aquesta nova proposta en recaptaríem el 100%. Això suposaria un ingrés potencial proper als 52.000 milions d'euros, el doble del que tenim actualment.
Ningú dubte que aquesta serà una de les propostes d'Esquerra per la campanya electoral. La consellera ha denunciat amb el terme de desequilibri vertical que l'Estat està augmentant la seva recaptació respecte a les comunitats i que el model actual de finançament perjudica a Catalunya, que és la tercera comunitat a què més aporta i la desena en rebre aportacions.
Clatellot de les institucions europees a la immersió lingüística només en català, l'informe final de la comissió que va visitar Catalunya el passat mes de desembre endoleix el borrador que es va filtrar i afegeix que tant l'administració central com l'autonòmica, han d'assegurar que el català i el castellà reben el mateix tracte en les hores d'ensenyament curriculars. Què més recull aquest informe? Doncs des de... li preguntem a la Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE a Brussel·les. Bones tardes, Paloma.
Buenas tardes, Carlos. El informe final es más contundente aún después de pasar por las enmiendas. Los socialistas, por cierto, y los eurodiputados de Podemos han votado en contra de que se sancione a los acosadores. El tono de las recomendaciones es duro y hay preocupación por la libertad de circulación europea. El régimen lingüístico catalán, dicen los firmantes, podría limitar este derecho. Una de las que ha salido más contentas ha sido Maite Pagazaurtundúa, de Ciudadanos.
Pensamos que a partir de hoy, aunque no se termine con la inversión obligatoria, forzosa, solo en español, en la enseñanza pública en Cataluña, porque en la enseñanza privada sí que hay sistemas multilingües, trilingües, bilingües, consideramos que damos un paso de gigante para que se pueda hacer la mejor política lingüística para todos los catalanes, para todas las familias catalanas, para todos los niños y niñas, y muy especialmente terminar con la crueldad de la aplicación de los sistemas de inmersión obligatoria con los niños que tienen necesidades especiales.
En definitiva, lo que pide el Parlamento Europeo, lo que reclama a Cataluña, es que cumpla el 25% y garantice la comunicación en español con las famílies castellanohablantes.
Gràcies, Paloma. Veurem, doncs, si el govern català, la Generalitat, el govern central, amb el senyor Pedro Sánchez del capdavant, compleixen amb aquestes directrius que envien des d'Europa. Cal treure'ns les sabates quan entrem a casa o és un costum que no té cap ni un sentit? I és que cada vegada hi ha més gent que quan arriba a casa seva o quan va de visita, el primer que fa al creuar la porta d'entrada és treure's les sabates. Amb la pandèmia aquesta pràctica es va estendre molt i molt. Ara molts consideren que és un hàbit estrany o de maniàtics i altres pensen que és una mesura higiènica més. En aquest sentit hi ha estudis científics, per exemple, que donen suport al fet de treure's les sabates, però nosaltres aquest matí, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, ho hem volgut parlar amb el doctor Ferran Navarro. És el cap del Departament de Microbiologia de l'Hospital de Sant Pau. Què us ha dit aquest doctor Yolanda Canales?
Els països nòrdics es treuen les sabates perquè també plou més i la idea és no entrar amb fang a casa. Però també és cert que a les soles de les sabates hi ha moltes bactèries, però no més que els telèfons mòbils o els bolígrafs. Per això, Ferran Navarro Risueño, cap de Microbiologia de l'Hospital de Sant Pau, diu que s'ha de relativitzar aquesta qüestió.
Podem parlar de restes, per exemple, als països nòrdics hi ha molta pluja, hi ha molt de fang. Tant entrar amb fang cap a casa és porqueria, sentim que te les treguis i t'ho canvis. Això és per una banda. Si després entrem en el món microbià, en els microorganismes, efectivament, les sabates en tenen molts de microorganismes, però és que les sabates i tot el que tenim al nostre abast, taules, bolis, mòbils, telèfon, tot el que toquem té microorganismes. Per tant, una mica aquestes coses s'han de relativitzar.
És recomanable treure's les sabates quan entrem a casa? Sí, però si no ho fem, diu Ferran Navarro, tampoc no estem fent res malament. Se suposa, diu, que es fa una neteja del terra amb certa periodicitat. Sí que seria convenient prendre mesures en cas que hi hagi una persona immunodeprimida, per posar un exemple.
Jo entenc que qualsevol casa normal frega el terra. Si fregues el terra, ja fas neteja. L'únic que faria la salvetat és si hi ha problemes en aquella persona que viu en aquell pis, si és un problema amb problemes de defensa, si immunodeprimit, si hi ha persones amb úlceres, llagues o ferides obertes. Hi ha situacions especials que sí que requereixen una especial cura.
I quina és la millor forma de desinfectar la casa? Amb l'arrossegament ja és suficient. Per tant, només amb aigua ja estaria bé. Però tampoc no està malament, diu, si s'afegeix algun altre producte.
La millor manera és a l'arrastre, és a dir, fes-ho amb aigua, si vols. Arrossegues ja gran part dels microorganismes i ja estàs reduint molt la carga bacteriana i, per tant, ja estàs netejant. I a partir d'aquí, home, si poses qualsevol desinfectant, que pot anar des de lo més barat, una mica de lleixiu, unes gotes de lleixiu, fins a lo més sofisticat del mercat de la casa comercial que et ven el desinfectante en un plus ultra. Qualsevol d'ells neteixen.
De fet, el cap de Microbiologia de Sant Pau diu que ja estem acostumats a viure amb les bactèries.
Avui ens estem preguntant d'on sorgeix el costum de treure les sabates a l'entrar a casa. Aquest assumpte, aparentment banal, té el seu pes quan viatgem a altres països en els quals sí que es manté aquest costum i pot crear, doncs, un petit xoc cultural. Se lo queremos preguntar al professor de l'àrea d'Àsia Oriental de la Universitat Complutense, el professor David Sevillano. Buenas tardes, professor.
Buenas tardes.
Bueno, explíquenos un poco a nuestros oyentes el origen de esta costumbre de sacarse los zapatos cuando uno llega a casa. La situamos habitualmente en China. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? A ver.
Sí, a ver, originalmente empieza en China, pero por influencia china va a llegar también a Corea y a Japón. De hecho, la costumbre empezó básicamente por motivos higiénicos. Para que se haga una idea, desde el inicio de la edad del bronce, más o menos, la cultura de Ritou, la estructura de la casa siempre son una serie de edificaciones en torno a un patio. Por lo tanto, para entrar a las habitaciones siempre tenían que pasar por un patio y obviamente el calzado se ensucia. Dado que lo que era la casa estaba edificada sobre una plataforma escalonada, sobre la que estaban las habitaciones, a las que se accedía por ese patio, como digo, lo que se encontraban al entrar no eran mobiliarios como los que encuentran ahora en una casa china, serían más parecidos como los tatamis japoneses antiguamente. Por lo tanto, dado que iban a descansar, iban a comer, a dormir y a hacer todo lo que tuvieran que hacer sobre esas esterillas, si entraban directamente a la casa después de haber pasado por un patio que claro, puede estar embarrado, pues obviamente la costumbre era, para no ensuciar el sitio donde vas a comer, principalmente, o donde vas a dormir, que es bastante desagradable, claro, dejar las, lo que es el calzado, ya fuera calzado pues de cáñamo calzado o de cualquier tipo, dejarlo fuera. Como le he dicho, es, la estructura habitacional está sobre una especie de plataforma elevada, pues antes de entrar, pues dejaban
los zapatos
en
esa
plataforma, las zapatillas, claro, que es la costumbre de dejarlas justo en la entrada. Eso que les permitía entrar y no manchar
el suelo,
que iba a ser el espacio donde iban a dormir. Eso se mantuvo porque en los libros hay una serie de libros que se llaman libros de rituales, concretamente el libro el clásico de los ritos, que se llama el I Ching, pues en él se estipulan una serie de costumbres directamente, como no pisar con los zapatos, que se queden a la puerta, o incluso, pues, si vas a visitar a un anciano, no entrar con los zapatos, básicamente, porque como entras con porquería, pues le puede afectar. Claro. De hecho, hay una serie de textos que son muy específicos sobre ese tipo de costumbres. Por ejemplo, cuando se va a ver al soberano en audiencia, no se puede entrar con los zapatos. Claro. Y cuando te despides, tienes que llevártelo.
Tienes que llevártelo. Claro. La cultura islámica también contempla esta costumbre, ¿verdad?, de sacarse los zapatos.
Sí, ahí es más, posiblemente tenga más que ver con la costumbre de la alfombra. La alfombra se estropea mucho.
Claro.
O sea, pero luego todos, sobre estas costumbres que son más prácticas, se van generando todas unas ritualizaciones que al final pues acaban convirtiendo en parte de la cultura diaria.
Claro, nos comentaba antes que en China, pues bueno, la costumbre esa de pasar de una estancia a otra, tenías que pasar por un patio. Bueno, luego esta costumbre se generalizó en todos los pisos, en todas las casas, aunque no tengan patios, ¿no?
Sí, efectivamente, se generalizó, pero tanto en el sur de China como en todo el resto del mundo islámico, como Corea, Japón y Vietnam, antes por lo menos. Vamos, es algo que se extendió.
Claro. Si nos situamos aquí en Europa, tengo entendido que esta fórmula, esta costumbre está arraigada, en cierta manera, en países como Alemania, Finlandia, República Checa, pero en cambio, en los de la franja mediterránea, España, Italia o Portugal, pues como que no estamos por la labor. ¿Es así?
Sí, la verdad es que en otros países del norte sí está también más generalizado. Supongo que a lo mejor es por las grandes nevadas, que luego pues pueden a lo mejor ensuciar bastante más la casa, pero aquí es cierto que cuesta. Hay muchas familias que sí que han introducido eso desde lo del COVID, porque conozco algunas, pero no son casos extendidos. Lo normal es que aquí en España y en otros países,
en
Mediterráneo, no se aplique.
Es una costumbre, una tradición, como por ejemplo nosotros tenemos, aquí en España tenemos la siesta, ¿no? Que también les podía hacer una excepción, que está lejos de ser una cosa muy habitual en el resto del mundo, pero aquí en España, pues, es una costumbre, ¿no? Los que la pueden hacer, claro.
Claro.
Muy bien, bueno, pues al fin y al cabo, profesor, los pies siempre se han asociado un poco a la impureza, ¿no? En este sentido, los chinos, las culturas orientales, que son muy, muy, en fin, muy estrictas en esto, lo tienen muy presente, ¿verdad?
Sí, de hecho, incluso en la cultura india lo de los pies sucios está asociado a lo que son los humanos, mientras que las divinidades tienen un halo dorado y nosotros estamos rodeados de polvo y suciedad que llevamos en los pies.
Bueno, pues muy bien. Profesor David Sevillano, profesor del área Asia Oriental de la Complutense de Madrid, gracias por atendernos, aportarnos un poco de luz sobre esta costumbre que se está implantando en muchas casas, aquí también en España, poco a poco, de sacarse los zapatos antes de entrar en el domicilio. Profesor, muchísimas gracias y hasta gracias, una próxima ocasión.
Gracias a ustedes por contar.
Ja em conec més coses sobre aquest costum que cada cop es va estenent més arreu de tot Espanya, que és això d'anar de visita a casa i treure les sabates, que et recomanin els que et reben treure les sabates, o tu mateix a casa, doncs aquest fet de treure les sabates que va agafar embrancida doncs durant la pandèmia. Arribem a la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra, escoltem els amics de Càlitas i després enfilem ja aquesta recta final amb els esports i l'avanç de la linterna.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 minuts, Esports Cope, Xavi, nom propi d'avui, per què?
Sí, avui parlarem bastant de Xavi, de les targetes que veu. Per ser el Barça ja ha explicat que presentarà recurs a l'expulsió que va veure el Metropolitano, li podrien caure a dos partits. També parlarem de la decisió de deixar el club a final de temporada, si pot ser reversible o no, de com aquesta decisió ha pogut influir en el rendiment de l'equip, i ho comentarem amb el que està considerat el seu pare futbolístic, que és el Joan Vila. Hem quedat per parlar amb ell aquí una estona. També estarem avui a Girona per veure quin ambient es respira per allà després de la derrota al camp del Getafe, si es veu per allà o no la classificació per la Champions. En clau espanyol, el Quique Iglesias ens porta detalls del futur de Sergi Gómez, i també parlarem de ciclisme, perquè ja està en marxa la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha sortit de Mataró i que avui acaba a Vallter.
No us perdeu Esports Cope 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Tampoc us heu de perdre la linterna de la Montse Rodríguez, eh? Mai de la vida. Mai, 7 de la tarda en punt. Avui parlem d'agressions de metges. Hem escoltat els responsables del Col·legi Metges de Tarragona, i tu tens una doctora tarragonina que ha rebut, em penso.
Doncs sí, va ser agredida mentre treballava al cap de la província de Tarragona. Li direm Laura, perquè mantenim la seva, bueno, la seva
anonimat, no?
Anonimat, efectivament, no? I recordem, Carles, que cada dia dos metges a Espanya pateixen violència. Després en coneixerem la història de la Laura.
295 metges l'any passat van ser agredits aquí a Catalunya. I què més parlaràs?
Doncs mira, parlarem d'allò que fem sempre, que entrem a casa amb les sabates, hi ha gent d'altres països que se les treuen. Sí. Doncs atenció, Carles, perquè podem tenir 450 tipus de bactèries a la sola de les sabates. I avui ens preguntem a la linterna si és beneficiós anar sense sabates per casa, cosa que havíem fet durant la pandèmia. Sí. Recorda que rentàvem les sabates i tot plegat? I ho farem amb una podòloga propietària d'una clínica del peu que es diu Adán.
Tot això a les 7 de la tarda en punt. Un bon programa, Montse, també.
Gràcies.
Continua migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.